Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz i avui primer dia de la tardor, des de les 3 de la matinada hem entrat dins el quinoci de la tardor. Una tardor que es presenta, doncs, variable. Els experts, allò que veuen a distància com serà això de la tardor, diuen que no plourà on ha de ploure per omplir els embassaments. Clar, és una previsió feta avui, que estem a dia 23 de setembre. Per cert, felicitats, Ciutat de Tarragona, avui és Santa Tecla, sí que felicitats, tenen plenes festes de Santa Tecla de Tarragona. Clar, després diuen això, però clar, vés a saber com evoluciona tot el mes. Sabeu que la meteo és una mica imprevisible. No és una ciència exacta, eh? Bé, d'entrada el que farem serà parlar per obrir aquesta darrera COPE Catalunya i Andorra. Parlarem amb el professor del Departament de Geografia de la Universitat de Girona, el senyor Jaume Feliu, per parlar de models de ciutat. Sobretot ara que ha passat ja la temporada turística i tot això, quin model de ciutat o el model de ciutat condiciona el turisme o com es pot controlar això? En parlarem. Però abans anem a repassar com tenim temps, trànsit, actualitat, aquest primer dia de la tardor amb el Carlos Osada. Com estàs, Carlos?
Què tal, bon José Miguel? Molt bon dia. Doncs sí, estarem tardor, amb canvi de temps, pluges que poden ser, atenció, importants a partir del vespre i sobretot la matinada. Zones amb més risc, Garraf i el Maresme, també pot caure aigua amb ganes amb força al Pirineu, Prepirineu, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre amb temperatures doncs sense canvis de finals d'estiu, principis de tardor, temperatures prou agradables, eh? El cap de setmana com s'espera? Doncs s'espera passat per aigua, força remullat, sobretot demà dissabte, la pluja serà protagonista pràcticament tota Catalunya, amb llocs que pot caure en certa intensitat, es mantenen les zones de risc, el litoral i el prelitoral. Diumenge la cosa millora lleugerament, sobretot al matí i a la tarda, torna la pluja a ser protagonista amb temperatures estables, les mateixes que tenim avui, per exemple, que són 24 graus a Girona i Barcelona, temperatures hores d'ara, 23 a Lleida, 22 a Tarragona i 17 a Andorra la Vella.
Molt bé, què tal tenim transport públic i xarxa viària a aquestes hores?
Xarxa viària, cap problema. El transport públic, molts problemes, sobretot a Barcelona ciutat, on hi ha una segona jornada de vaga dels treballadors d'autobusos. Aquest divendres comporta aturades en 3 franges horàries, 2 que ja s'han fet, de 2 a 4 de la matinada, una altra de 10 a 12, acabat fa res molt poc, i encara en queda una altra de 9 a 11 de la nit. En aquests períodes s'han ordenat uns serveis mínims del 20% durant la resta del dia. La circulació serà l'habitual. I també tenim incidències rodalies, per variar, un clàssic de cada dia. 30 minuts de retard, en aquest cas, a la línia R3, la que va cap a la Cerdanya. Concretament, hi ha una incidència a les estacions de Diva Ribes de Freser i provoca, com et deia, aquests 30 minuts de retard i a la xarxa viària, doncs, hores d'ara, fluïdesa, tot i l'anunci de mal temps, eh?
Molt bé, mal temps, malament per aquest cap de setmana. Sí, tenim festes de Santa Tecla, tenim la Mercè a Barcelona, tenim altres festes majors a diferents poblacions, com el Prat de Llobregat, per exemple, i clar, les festes majors...
Fa la guinxa.
Acostuma a ser al carrer, ja podrien esperar una miqueta.
Esperem que la puja...
Respecti almenys els moments claus.
Una mica de treva de quan en quan, els concerts ja previstos i tots, i no puguin ser remullats.
I què hem de seguir de l'actualitat, Carlos?
Doncs mira, una notícia que encara no és notícia, però és un anunci del que pot passar, però que avui està causant un rebombori a Porta Tarró increïble, eh? Salut vol prohibir fumar a les entrades de les escoles, a les terrasses, dels bars i també les parades dels autobusos amb l'objectiu d'augmentar la reducció de fumadors que, segons el conseller Argimon, es va aturar l'any 2017. Des d'aquell 2017 no es nota que hagi caigut la incidència o els fumadors i, per tant, diuen que això no pot ser. Llavors posen en marxa aquesta iniciativa, que serà una llei que s'està treballant hores d'ara, no sabem quan serà pública, i aquesta nova creuada antitabac també contemplaria tractaments substitutius de la nicotina, uns tractaments gratuïts a les persones de rendes baixes, que no arribin als 18.000 euros. Escoltarem què diu el conseller Argimon, parlarem amb algun neumòleg, a veure com ho veuen, això de retallar encara més el consum de tabac, i, bueno, com no, hem de donar veu als restauradors què diuen, el gremi de restauració, i els ciutadans, també, que solen anar al bar a fer el cafetó i la cigarreta, no?
Home, és un debat interessant, aquest, eh? És un debat interessant. D'entrada, hi ha una cosa positiva, i és que si l'administració posa, doncs, gratuïtat per a aquella persona que vulgui deixar de fumar, li posi les eines, doncs això és una molt bona notícia. Les prohibicions, aquí hi entraríem en aquest debat, perquè prohibir aquesta paraula...
Sempre prohibir, mai. mai incitar al consum de les coses de manera moderada. Eh?
Exacte. Aquí, Carlos,
quan prohibeixen encara és pitjor.
Sí, a vegades es produeix el que diuen fenomen amb Barbara Streisand, que es produeix exactament l'efecte contrari.
A l'inrevés.
Mira com riu el José. Ara
t'explicaré
què és el
fenomen. Esperem que en aquest cas del tabac no sigueixi. No sigueixi. El tabac és molt perjudicial, sí, recordem-ho, i és la primera causa de càncer de pulmó. Eh?
Sí.
Compte amb el tema.
I a més, feia res parlant de tot això. Fins fa res, abans es deia que les dones eren no immunes, però tenien una certa protecció al càncer de pulmó, una cosa completament falsa. Però era la qüestió era perquè abans, per sociabilitat, les dones no fumaven, o fumaven molt poc. Quan les dones han entrat també en aquest vici del tabac, doncs, evidentment, i malauradament, els càncers de pulmó també han anat incidint.
I els joves. Noies joves.
Correcte, és un problema. De fet, el problema és un tabac.
A l'una tornem, eh?
A l'una. L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. Com estàs, José Luis? Bon dia.
Què tal, companys? José Miguel, bon dia. Bon dia. Doncs, no, és que...
Saps quin és el fenomen Barbara Streisand?
Allò de provocar l'efecte contrari del que busques, no?
Correcte. Barbara Streisand va voler parar unes declaracions i unes històries que no li feien bona publicitat. Ho va voler parar i el que va aconseguir prohibint això va ser un efecte totalment contrari i es va esbandir molt més hagués esbandit al principi.
És que no és exactament el mateix, però si parlem de generar l'efecte contrari al que busques, jo crec que... Sisplau, eh? Crec que podríem parlar de 15 jugadores de la selecció espanyola de futbol femení que han trobat l'efecte contrari del que buscaven, perquè ahir van remetre de manera conjunta i simultània... No, de manera conjunta, de manera simultània, però això sí, conjunta amb el mateix redactat, un mail adreçat a Luis Rubiales, president de la Federació Espanyola de Futbol, dient que renunciaven a jugar amb la selecció espanyola absoluta mentre continués a la banqueta Jorge Vilda, l'actual seleccionador. Recordem que ja va haver un episodi on es van qüestionar de manera més o menys pública els mètodes de Vilda i va ser allò on ensenyo una mica i després faig marxa enrere. Ahir 15 jugadores de la selecció femenina adrecen un mail directe a Luis Rubiales amb aquesta frase. És a dir, si aquest senyor continua a la banqueta, nosaltres renunciem a jugar amb la selecció espanyola. A la federació no li ha quedat cap més altra sortida que dir el escudo por encima de cualquiera, el senyor Jorge Vilda continuarà a la banqueta. No admetrem aquest tipus de xantatges i si no juguem amb vostès, doncs buscarem unes altres jugadores amb què jugar amb la selecció femenina de futbol. És, evidentment, un dels temes que hem d'abordar a l'edició d'avui d'Esportscope perquè s'ha aixecat una polseguera.
No és la primera vegada que passa una cosa això al futbol femení. Al Barça no va passar una cosa semblant?
Miri, és que, a més, en un poc marge de temps hem tingut, primer de tot, un moviment al vestidor del Real Madrid demanant la dimissió del que llavors era tècnic blanc, David Aznar. És veritat que David Aznar va caure. Va caure també perquè els resultats no acompanyaven. Una cosa barrejada amb l'altra. D'acord? Segon moviment, el que provoca la sortida de la banqueta del Barça de Lluís Cortés. Que tampoc vindria a ser exactament el mateix, perquè en el cas de Lluís Cortés els resultats eren pràcticament...
Perfectes, sí, sí.
Perfectes i immillorables. Es va parlar d'un desgast, es va parlar de la fi d'una bona etapa de convivència dintre del vestidor del Barça, etcètera, etcètera. I ara aquest tercer moviment de 15... Curiós, és curiós perquè entre les 15 jugadores que renuncien a la selecció, el gruix són jugadores del Barça, jugadores de la Reial Societat i jugadores que ara estan en altres clubs però que han passat pel Futbol Club Barcelona. Curiosament, en aquest grup de 15 no hi ha cap jugadora del Madrid. No deixa de ser una dada curiosa, eh? Perquè és evident que aquí hi ha components que se'ns escapen. Les jugadores sostenen que els mètodes de Vilda són antiquats, no són els adequats, són poc exigents i que potser caldria algú que apliqués d'altres mètodes a la conducció de la selecció femenina. Però, torno a insistir, a la federació no li ha quedat cap més altre remei que mantenir Vilda a la banqueta de l'absoluta femenina. Insisteixo, Madrid contra David Aznar, Barça contra Lluís Cortés, jugadores de la selecció contra Jorge Vilda. D'això, evidentment, hem de parlar avui a Esportscope i analitzar aquest cas que ha sacsejat l'actualitat del futbol. I, escolti, a Can Barça també estan sacsejats. Perquè, clar, ara que teníem 18 jugadors internacionals FIFA i que no s'havia lesionat ningú a la temporada amb la disciplina de Xavi Hernández, pam, 4 lesionats a la jornada de FIFA d'ahir. De Jong i Dembélé, poca importància. Memphis, amb Holanda, i el que més preocupa ara mateix, Jules Koundé. Podríem dir que està en l'aire la participació de Koundé en el clàssic Madrid-Barça del 16 d'octubre. Problemes d'isquios a la part esquerra, la cama esquerra. Ha passat proves a París, passa proves a Barcelona, segons que informa Elena Condis, i estem pendents del dictamen d'aquestes proves i de si el Barça pogués perdre o no definitivament Jules Koundé per aquest Madrid-Barça en principi del 16 d'octubre. Hi ha més partits en la jornada d'avui, internacionals del Barça, també algun del Espanyol, etcètera, etcètera. I a més un Romania-Espanya sots 21, amb gent del Girona en la selecció de Luis de la Fuente. Ja li faig spoiler.
D'acord.
Pregunta única. Avui. Pregunta única al nostre compte de Twitter @esportscope. Qui té la raó en el conflicte FUTFEM? Futbol femení. Qui té la raó en el conflicte FUTFEM? Bilda amb la federació o les jugadores? Per cert, dintre d'aquest paquet de 15 no està Alexia Putellas, que actualment està lesionada de llarga durada. Que caldrà veure en el seu moment si Alexia Putellas està de la banda de la federació o de la banda de les 15 jugadores que han renunciat hores d'ara a defensar la selecció espanyola de futbol.
Doncs José Luis Gil, a la una més.
Crec que li he explicat bé. No és ben bé efecte Bàrbara Streisand, però bueno,
podria ser una qüestió semblant.
S'hi assembla.
Sí. Cuida't, fins després. I de seguida parlem de turisme i parlem del model de ciutat. Model de ciutat amb moltes qüestions, però el model de ciutat condiciona el turisme. De seguida en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
El precio de la luz, el gas, la cesta de la compra, la hipoteca, el alquiler, la gasolina.
Encontrar un buen trabajo y pues una casa.
La electricidad pagamos el doble y el gasoil.
Lo intentamos aguantar, el precio teniéndole menos margen.
Tenemos las mismas preocupaciones que tú.
Por eso esta temporada en La Linterna vamos a trabajar más que nunca para contarte todo lo que pasa y cómo te afecta.
Estamos tomando el pulso al impacto de los precios en la economía real.
Porque ante la incertidumbre, en COPE buscamos certeza.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, La Linterna, con Ángel Expósito.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Hay padres que nunca verán, literalmente, ni escucharán a su hijo. Un padre sordociego.
Va a ser un niño y se va a llamar Leo.
Leo, estamos en una sala donde hay pañales. Ahora ponte en el lugar de Javier. Tiene que aprender nada más y nada menos que a limpiar y a cambiar los pañales de Leo.
Ahora habría que coger al bebé con mucha cuidado. Creo que la paternidad va a ser la aventura más bonita.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el Cava amb Cor al teu supermercat. Una iniciativa de la confraria del Cava. Més informació a cavaamcor.cat.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Cuando hablamos de ese pequeño comercio, ¿de cuánta gente estamos hablando? ¿De qué porcentaje de la economía española? ¿De cuántos autónomos?
113% del PIB y da empleo a más de 3 millones de personas,
¿no? El telescopio James Webb de la NASA ha captado por primera vez un exoplaneta. ¿Qué supone esto para la comunidad científica?
Hasta 12 veces más grande que Júpiter.
El paso del tiempo hace que nuestra memoria disminuya su capacidad. ¿Es posible ralentizar este proceso?
Pues claro, mira.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El model de ciutat condiciona el tipus de turisme. Parlem ara que ja hem passat la part elevada de l'anorada de la temporada turística. Encara que el dia 26 estarem en directe des del Castell de Villart, doncs també per analitzar la temporada turística dins el Dia Internacional del Turisme. Estarem allà en directe, però ara, com ha de ser la ciutat per controlar tot això? Parlem amb el professor del Departament de Geografia de la Universitat de Girona, el senyor Jaume Feliu. Jaume, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per atendre'ns, Jaume, perquè no és fàcil abordar això. O sí, el model de ciutat pot condicionar el tipus de turisme?
Bé, més que el model de ciutat, el que succeeix és que hi ha ciutats que són diferents, o hi ha ciutats que tenen unes estratègies, unes dimensions que són diferents. Llavors, parlaves ara fa un moment de Barcelona, no?, i també de Girona. Clar, són dos models de ciutats diferents, són dos tipologies de ciutat diferents i que acosten, segurament, a tipus de turisme diferent.
Mm. Jo les posava aquestes dues com a exemple, perquè, per exemple, Lleida possiblement té un volum de turístic menor que pot tenir Girona, que pot tenir Barcelona o que pot tenir Tarragona. En aquest cas, que serien quatre models completament diferents.
Sí. Sí, perfectament. Podríem dir que Barcelona pertany a un tipus de ciutat que podríem dir de ciutats globals. Hi ha unes ciutats en el món que tenen una jerarquia, pertanyen a una jerarquia de ciutats per la seva economia, per les seves empreses o per l'atracció de talent, es poden considerar ciutats globals. Es dona la condició, doncs, que aquestes ciutats globals, que podríem parlar a nivell europeu, doncs, de Londres, de París, de Berlín, també de Barcelona, o a nivell mundial, doncs, de Tòquio, de Nova York, de Hong Kong, de Singapur, són ciutats que atrauen molt de turisme. De fet, les ciutats que atrauen més turisme del món són les ciutats que tenen un rànquing, diguem, global, un funcionament de l'economia més global. I aquest seria, diguem, el grup o la tipologia en què jugaria Barcelona i en què competiria Barcelona.
I això com ho gestiones? Però això tot, el que és la gestió de tot això, no?
Sí. Clar, primer de tot, jo crec que està molt bé entendre el per què aquestes ciutats atreuen molt de turisme i després s'ha d'afrontar la gestió. La qüestió és que aquestes ciutats, quan més potent tenen l'economia i quan es fan més atractives, i llavors, doncs, atrauen fluxos de turistes, també són hubs de transport que facilita aquesta atracció de turistes, no? I llavors moltes d'aquestes ciutats s'han trobat amb aquesta problemàtica, que hi ha una excessiva concentració de turistes en certs espais de la ciutat, i això provoca problemes amb els residents i turismofòbia en certs barris o en certes parts de la ciutat. Trobem els casos de Berlín, trobem els casos de
París,
dels barris de Londres, en relació a la turismofòbia,
sí.
Trobem bé a barris a Barcelona. Llavors, quines estratègies... A veure, el turisme és molt difícil de dir. Nosaltres volem fires molt importants, volem congressos, volem atraure empreses, volem atraure investigadors, i no volem turistes, no?
És difícil, això és molt difícil, eh?
Exacte, perquè de fet una cosa va amb l'altra. Avui en dia les ciutats que posen per aquests sectors, doncs, de la innovació, de la formació, del servei, atrauen o volen atraure aquest tipus d'empreses i de talent i d'investigadors, de treballadors, i també atrauen el turisme. Llavors, una cosa no es pot destriar gairebé de l'altra.
No, i a més, si continuem amb l'exemple de Barcelona, si posem la situació geogràfica, si posem l'atractiu astronòmic de clima i de més, és molt difícil esquivar el turisme, i a més que és un dels motors econòmics, també.
És un dels motors econòmics, però nosaltres podríem caure en el a la tentació de dir, mira, nosaltres volem renunciar a aquest motor econòmic i ens quedem amb els altres. Però és que això gairebé no és possible, no? I per tant, el que ens queda és gestionar d'alguna o altra manera aquesta relació, aquesta convivència entre els turistes i els residents. S'ha de dir que cada vegada la distinció clara entre qui és turista i qui és resident està més difusa.
Sí, sí.
Perquè hi ha persones que podríem considerar turistes, però és que en realitat venen molt sovint, o són persones que tenen, doncs, uns lligams empresarials i venen cada cop cada mes. O hi ha estudiants internacionals que estan aquí 6 mesos, o un any, que també... És a dir, hi ha turistes... hi ha residents gairebé temps parcial, hi ha turistes purs, diguem, però és molt difícil distingir, de fet.
Llavors, Jaume, jo entenc això que estàs dient completament, però per exemple, les ciutats evolucionen i la situació econòmica i tots aquests factors que estaves posant sobre la taula també van canviant amb el temps, van canviant en funció de moltes coses. Per exemple, ara se'ns tira sobre un canvi climàtic, el model econòmic segurament haurà de variar, haurà d'adaptar-se a tot això, igual que el turisme. Llavors, com s'han d'adaptar les ciutats? Perquè les ciutats també s'han d'adaptar a tot això, a tots els nous factors tan econòmics com turístics i de preferències. Se n'adonen a temps per evolucionar i canviar?
Bé, a veure, una cosa és, diguem, la mitigació del canvi climàtic. És a dir, com no expulsar, emetre més gasos d'efecte hivernacle. El turisme, en relació amb això... el que emet més gasos és amb el transport. Llavors, clar, l'avió, que és el mode principal de transport amb el qual venen els turistes, és el que estan entredit. I el fet de tenir trens o trens d'alta velocitat o vehicles alternatius ha de ser una forma important de mitigació en relació al canvi climàtic. Una altra cosa és l'adaptació. És a dir, el canvi climàtic està en marxa, doncs com adaptem les ciutats en aquests canvis brutals que succeiran. De fet, ja han començat a succeir onades de calor, sequeres, etcètera, no? o riuades. Bé, a les ciutats una de les estratègies és el greening, és a dir, el fer la naturalització de les ciutats, introduir el verd urbà, introduir espais que siguin de refugi climàtic, i aquest és, diguem, una de les mesures pel que fa a l'adaptació.
Clar, quan parlem d'adaptació estem parlant d'una planificació a mitjà llarg termini, en aquest cas, no?
Sí, sí, absolutament. El canvi climàtic no afecta, diguem, no causarà uns canvis rotunds a curt termini, sinó que estem parlant d'uns escenaris del 2050. Però què succeirà en les ciutats d'aquí 30 anys? O a partir d'aquí 30 anys? Doncs bé, les ciutats... en termes de canvi climàtic, que hem derivat ja no afecta només el resident, el turisme, sinó el resident.
No, però va tot allò agafat de la mà, en aquest cas, no? Perquè suposo que el turisme també s'haurà de fer-ho inclusiu, igual seria la paraula.
Sí, el turisme, diguem, que trobarà uns períodes, ara parlo de les nostres latituds, on podem tenir uns estius molt calorosos, i diguem que la temporada que es pot estar bé, que hi ha confort tèrmic, doncs anirà cap a la primavera i cap a la tardor, i per tant hi ha una desestacionalització, en aquest cas, clara, per fer turisme, i per fer turisme a la ciutat, i per fer turisme a d'altres destinacions litorals, per exemple. No? Aquest és un element clar, que es distribuirà segurament en altres períodes de l'any. Tot i això, les ciutats tenen vida turística bastant estable durant tot l'any. Això és veritat.
Molt bé, doncs és el que... És fantàstic parlar d'això, perquè és apassionant, perquè parlem de present i sobretot estem parlant de futur, de l'adaptació d'una societat, en aquest cas de les ciutats, parlaven de turisme, però va tot una mica agafat a la mà. Senyor Jaume Feliu, professor de Geografia de la Universitat de Girona, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies i moltes gràcies a vosaltres.
Que ja veieu que és una qüestió en funció de la ciutat que volem o desitgem. Clar, tot això ja ho ha explicat molt bé el Jaume Feliu. De seguida parlarem de mediadors, perquè ja sabeu, hem parlat moltes vegades de mediadors en conflictes veïnals, que són més delicats i tenen més quemesteca de la que en principi en superfície pot tenir, no? Sobretot la importància de portar-se bé en una bona convivència amb els teus veïns. Però no, això no sempre passa, eh? Com és la mediació veïnal? Com resoldre els conflictes amb els veïns sense anar a judici? De seguida en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra, però ara que arriba l'hora de menjar, doncs atenció, per què no anar al restaurant La Salut? Restaurant La Salut, al carrer Sant Jaume 78 de Parets del Vallès, t'ofereix una experiència gastronòmica amb plats d'estil tradicional i d'altres de cuina moderna. Uns quants menjadors i, a més, terrassa a l'aire lliure, que, a més, són ideals per celebracions o reunions d'empresa, per exemple, no? O per bodes, per exemple, no? El restaurant La Salut, al carrer Sant Jaume 78, a Parets del Vallès. Què fas per reservar? Doncs pots trucar, per exemple, al 627... 62, 82, 14. 627, 62, 82, 14. I allà està l'Emili, que t'atendrà molt amablement. I de seguida parlem de mediadors, aquí a Herrera, COPE Catalunya i Andorra.
Si tienes más de 60 años en Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones, eres joven más 60. Reserva tu viaje a destinos como nuestras islas, Benidorm, Costa del Sol, paradores, balnearios, circuitos nacionales e internacionales, con pensión completa, sin gastos de cancelación y reserva desde solo 15 euros. Además, tendrás un 20% en artículos de viaje en El Corte Inglés y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Infórmate en Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Com funciona el tema de la mediació veïnal? Bé, com resoldre els conflictes amb veïns sense anar a judici? Ja sabeu, no tots tenim veïns macos, encantadors, amb els que et porten bé. I sempre hi ha algun veí que fa soroll, igual no s'adona, igual molesta. Hi ha coses que a vegades hi són molt més delicades del que sembla. Parlem d'això amb el professor del Departament de Dret i de Ciències Polítiques, de Dret i Ciències Polítiques de la UOC, el Xavier Pastor, que el tenim al telèfon. Xavier, bon dia, benvingut.
Bon dia, bon dia.
Gràcies per atendre'ns. Bé, d'entrada, com per on es comença a l'hora de resoldre un conflicte veïnal?
Clar, fixa't. Tu fa un moment deies una cosa que està molt bé, no? Que és que ara encara estem amb, diguéssim, la ressaca, no?
Sí, sí.
De la Covid. Fixa't, abans de la Covid ja teníem conflictes veïnals, no? I es donaven situacions molt tenses. A veure, no és fàcil, no ens hem d'enganyar. Els veïns, per regla general, són les persones que tenim més properes, no? I que quan hi ha un petit conflicte, una petita tensió, un petit incident, és la persona que voldríem tenir més lluny. Partint d'aquesta premissa, que és una premissa ja, que ja veus que ja sí, sí. Home, és difícil, no? Però és que és així, no? És així. A veure, el més habitual és poder parlar directament amb el veí o la veïna respecte a la qüestió que ens està afectant. És molt possible que la veí o la veïna no vegi de la mateixa manera. Vet aquí la dificultat, és a dir, cal, sobretot, que la comunicació no es doni en el moment. Això que estic dient, potser per la gent que es pugui escoltar dirà, Xavier, això és molt difícil. Bueno,
home, si hi ha bona voluntat, no. Si hi ha bona voluntat... Sí. Clar, això partim d'un... Estem partint, almenys la xerrada parteix d'un moment en què ja no hi ha tanta bona voluntat. Habitualment, l'ideal és portar-se bé els veïns i resoldre els problemes de la comunitat, no?
Exacte.
Però què passa quan ja hi ha mala bava pel mig?
Clar, el que volia dir és que hem d'evitar dir les coses quan aquell moment que estem enfadats, molt enfadats.
D'acord.
Per què? Perquè és una cosa bàsica. Les pulsacions del cor van a tope, t'has fet la idea de que aquella persona t'està fent allò de, quasi volgudament, no? Amb voluntat com de venjança d'alguna cosa, perquè el cap funciona molt ràpid, i ràpidament comencem a relacionar coses.
Sí, sí.
Per tant, hem d'intentar trobar el moment on estiguem més tranquils i li puguem dir les coses precisament amb calma, amb serenor.
Sí, primer punt seria calma.
Calma.
Ante todo, mucha calma.
Que és molt difícil perquè el que et ve de gust és dir-li quan estan passant les coses. I quan tu, el veí del costat, té la tele a tota castanya, molt de soroll, clar, et ve de gust dir-li, escolti, que segurament és el moment, però si això es repeteix de forma contínua, l'estat d'enfadament és molt gran. Per tant, uno, calma. Dos, claro, bé, calma, i ara què? Home, ara hem de cuidar la comunicació. Per tant, hem de pensar en l'altre. Mm. És a dir, hem d'intentar comunicar les coses perquè l'altre les entengui. I per tant, hem de buscar aquelles coses que sabem, aquells vincles, aquelles relacions que tenim amb el veí. Tots tenim informació dels veïns sense parlar amb ells. Aleshores, qüestió de dir-li, preguntar-li primer per alguna cosa, dir què tal els fills, què tal la dona, què tal el viatge, què tal... És a dir...
Per cert, baixa la tele.
I al final, és quan li ha de dir, escolta, per cert, mira, venia a dir-te una cosa, que és que portem uns dies que tenim una tele molt forta. O escolta, hi ha algú dintre del teu pis
que posa la música tot,
molt
sí,
alta.
Sí, sí.
O que esteu fent obres. A vegades és molt interessant fer-se el tonto. És a dir, fer-se una miqueta... Escolta, esteu fent obres. I l'altre aleshores et diu, ei, ostres, perdona, no t'havia dit res. Sí, estem canviant la cuina. Que t'ha molestat, perquè l'altre se n'adona. T'ha molestat.
Per tant,
comunicació. Hem de cuidar la comunicació i hem de fer un exercici d'empatia, de posar-nos al lloc de l'altre.
A vegades, Xavi, és difícil això, sí, perquè primer, si el primer punt ja no... Si no arribem al primer punt de ante todo mucha calma... perquè, clar, és el que tu deies al principi, quan tens aquella... Que et puja la mala llet, doncs, ostres, no raones bé, no raones del tot bé, això és veritat.
Fixa't que comencen dient que era molt difícil.
Sí.
Però, bueno, i també vull dir una cosa, és molt difícil, però fixa't que no es donen tants conflictes com s'haurien de donar.
Mm-hmm.
És a dir, la gent, d'alguna manera, de forma innata, intuïtiva, la gent ho fa, és a dir, la gent ho sap.
Home,
el que passa és que, clar, quan la situació se'ns escapa, doncs la gent també té creuament de cables, no?
Clar, home, la part ideal és portar també amb els teus veïns, sempre perquè són els que tens al costat després.
Clar, és que això no ho canviarà ningú.
No, per això.
Quan vagis a casa, que no és habitual tampoc, que no sé què trobis una ganga, no?
I
la tercera cosa seria, sí, quan ja no podem nosaltres, perquè això passa, abans de recórrer potser a una mediació que volíem formal, buscar un veí o veïna que cau bé a tothom. Sempre n'hi ha un que cau bé a tothom. I aquest ens pot ajudar a, quan nosaltres ja no podem parlar amb aquella persona, ell sí, ell té la capacitat de dir, escolta, saps una cosa? L'altre dia em va comentar el teu veí que potser esteu fent reformes i que es veu que fèieu molt de soroll. Ostres, sí! Ah, doncs quan el vegi li diré, no pateixis, quan el vegi jo també li dic... Doncs aquests veïns i veïnes que van bé tothom i van molt bé. Van molt bé, molt, molt bé.
Sí, sí, són la part més amable de tot l'edifici, en aquest cas.
Són com uns mediadors informals. Sí. És a dir, això de la mediació, que sembla que sigui una cosa rígida, una cosa, un senyor, una senyora, un que vingui, que digui... No, això és molt habitual. Nosaltres també fem aquestes coses. El que passa és que aquests mediadors i mediadores són gent molt formada i que saben perfectament tot això que estem dient en uns minuts, ho saben portar a la pràctica d'una forma més fàcil, perquè tenen més experiència i perquè han estudiat d'això.
Clar, el problema potser és quan s'arriba a la via judicial, aquí, malgrat hi hagi una sentència, etcètera, ja la ferida no es tanca, ja tindrem el conflicte per sempre, clar, no? Per això pot ser fins i tot perjudicial anar per aquí, no?
Sí, perquè era un judici com declarar la guerra a algú.
Sí, exacte.
Ara que, malauradament, estem parlant del conflicte aquest ucraïnès i de Rússia contínuament, no, un judici és com declarar la guerra. És a dir, no vull parlar amb tu, no m'agrades, em cols bé, i escolta, vull que et sancionin i que et castiguin, perquè has sigut dolent. Clar, i l'altre, que potser pensa, home, no hi ha per tant, podries haver vingut a parlar amb mi, o no se'n recorda que es prenen amb ell, ho viu d'aquesta manera. Per tant, no vull dir que judicis no serveixin, no? Déu vos guardi això, no serveixen pel que serveixen. Però hi ha conflictes que, de vegades, no haurien d'acabar allà.
Sí.
No és el lloc. Per què? Perquè es poden tractar parlant, i a més el que dius tu, que aquest veí te'l trobaràs demà. És a dir, moltes vegades, una sentència judicial, en lloc de solucionar el conflicte, d'acord, dona raó a les parts, però l'altra, com que se sent menys tinguda i menys valorada, encara continua fent soroll i fent la punyeta.
Liar-la, claro.
Perquè diu, clar...
Llavors, quan parlem de mediadors, no?, de persones que ja saben que estan fent... Tot això està regulat per llei? És a dir, hi ha unes normes per complir unes lleis que... O és una qüestió de bona voluntat i de xerrar i de comunicació?
Bueno, per damunt de tot és de bona voluntat i et dic, sempre hi ha hagut aquestes figures en la nostra societat. Sempre hem tingut tota la societat i diferents institucions han complert amb aquest objectiu. Fins i tot el món de l'església, molt abans, el món de l'església, o la gent gran, la gent gran. Però sí, sí, hi ha unes normes. Hi ha unes lleis a Catalunya que regulen la mediació familiar, la mediació veïnal, no? Regulen tot tipus de mediacions i hi ha una llei a Espanya, espanyola, que també ho fa. Per tant, això està regulat. És a dir, estableix com han de ser aquestes sessions, aquest procés de mediació. Quantes trobades, com han de ser, la confidencialitat, molt important, el que es digui en una mediació no es pot explicar a ningú, es queda allà, doncs la voluntarietat de les persones que quan vulguin poden deixar aquest procés si no se senten còmodes o que creuen que no està sent útil. Sí, sí, això està regulat i és fàcil de trobar per internet. Tu poses mediació, procés de mediació o característiques de la mediació i es troba molt fàcilment.
Doncs Xavier Pastor, professor dels Estudis de Dret i Ciències Polítiques de la UOC, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
A vosaltres, molt amable.
No sé si us heu vist reflexats durant la conversa sobre cap conflicte veïnal que heu pogut tenir a casa o al vostre edifici. Bé, atenció, parlem de mobilitat, de present i de futur. Aquest proper dia 28 de setembre, a l'Hotel Fira Congrés, doncs es celebra el Congrés Internacional sobre l'Hidrogen Verd i l'Electromobilitat en el Vall de l'Electrificació, en aquest cas, no? És un congrés que organitza l'associació Àrea 8, aquesta jornada de coneixement, sobretot de l'hidrogen verd a Barcelona. Els objectius d'aquesta jornada són aquest coneixement de posicionament i demostratius del potencial i la posició de l'hidrogen verd com a vector energètic multifuncional, com per exemple posar en marxa el seu coneixement de l'hidrogen, posar en marxa el posicionament, sobretot en aquest cas de Barcelona, com a centre de coneixement i d'impuls d'aquestes tecnologies i els demostratius de l'hidrogen verd i l'electricitat renovable. I sobretot, després, demostratiu. Demostratiu d'usos en mobilitat, tant en repostatge i circulació amb autobusos d'hidrogen com elèctrics, en aquest cas. Tot això serà el dia 28 de setembre, a l'Hotel Fira Congrés, per àrea organitzat per Era 8, aquest congrés internacional sobre l'hidrogen verd i l'electromobilitat en el Vall de l'Electrificació. Y de seguida.
¿Hasta cuándo seguirán disparados los costes para agricultores y ganaderos?
¿Va a seguir subiendo el aceite de oliva?
¿Qué capacidad tiene actualmente la reserva hidráulica en nuestro país?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La sequía ha provocado daños en el campo español que oscilan entre los 8.000 y los 10.000 millones de euros según...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Fósforo acérrimo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE.
Nos escuchas en directo cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Migdia. Les notícies, els esports, els reportatges, la crònica, el comentari i l'actualitat amb els serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra. De dilluns a divendres a partir d'un quart de tres a COPE Catalunya i Andorra.
Comentava que això era de tancar darrere COPE Catalunya i Andorra. Obrir migdia a COPE Catalunya i Andorra. Començarem parlant de les protestes del personal d'atenció a l'alumnat que es queixa de la seva situació en aquest inici de curs. Estem parlant d'un sector del professorat essencial, sobretot per atendre i integrar l'alumnat amb necessitats especials. Això en parlarem amb la portaveu del sindicat USTEC, la Iolanda Segura, que ens farà 5 cèntims. I parlarem del tret de sortida del 24è Festival del Mil·lenni. Tindrem aquí a l'estudi l'organitzador, un home amb molta experiència davant de tot això, el Martín Pérez, el senyor Martín Pérez, perquè ens expliqui què hi ha darrere d'aquest tipus d'organitzacions i, sobretot, què veurem durant aquesta 24a edició del Festival del Mil·lenni. I sabeu què? Dilluns, dia 26, serà el dia en què més a prop estigui de la Terra Júpiter. També en parlarem d'això. Arribem a la una, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.